Ràdio Estel. És la una del migdia.
A continuació, us oferim el cant de la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat. Us hem ofert el cant de la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
Rifferra Café, empresa dedicada a la foneria de campanes, la instal·lació de rellotges monumentals i la sonorització d'esglésies, col·legis, ajuntaments i institucions religioses. En motiu del nostre 50è aniversari, Rifferra Café dona les gràcies a tots els clients i amics que heu confiat en nosaltres. Continuem junts. Rifferra Café. Ens trobareu a Girona, Barcelona, Terrassa i també a rocafé.com.
Sabies que Catalunya viu una situació de sequera amb pluges per sota de la mitjana? La utilització correcta dels rentaplats pot reduir el consum d'aigua. Fer servir el vàter com a paperera suposa una despesa absurda d'aigua. Cadascun dels petits gestos quotidians és necessari per fer front comú a la sequera. Cuidar cada gota d'aigua també és a les teves mans. Ajuda'ns a compartir a les xarxes socials curiositats i trucs per estalviar aigua amb l'etiqueta Sequera GenCat. L'aigua és un recurs escàs. Que no se'ns escapi. Generalitat de Catalunya.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Àlvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
La millor companyia per la teva fe la trobaràs a Ràdio Estel. Sintonitza amb nosaltres i gaudeix dels serveis de pregària i espiritualitat que emetem diàriament, així com l'actualitat dels bisbats catalans, les notícies des del Vaticà i les eucaristies dels diumenges des de Barcelona i Montserrat. Perquè a Ràdio Estel t'acompanyem en la fe. perquè a Ràdio Estel sintonitzem amb tu.
Entrevistes, notícies, curiositats, informació, metges, respostes i preguntes. Tot el que vols saber sobre el món de la salut al Vademecum de Ràdio Estel. Acompanya'ns cada setmana, cada divendres, a 8:15 del vespre, a Ràdio Estel. Obrim una nova edició del Vademecum per saber-ne una mica més sobre com cuidar-nos, per saber-ne de salut.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts a Del camp a taula, avui dissabte 30 de desembre. Tot i que ho tornarem a dir a l'apartat final, voldria començar l'espai d'avui, que és el darrer de l'any, desitjant als nostres oients i també als anunciants una bona entrada del 2018 i un feliç any nou. Dit això, vull aprofitar aquesta entrada per parlar de bolets. Malgrat que no és l'època, però el 2017 ha estat un mal any per als boletaires. Fins ara, es creia que el canvi climàtic tindria un efecte negatiu en la futura productivitat dels bolets, amb importants conseqüències socioeconòmiques lligades al seu comerç. Tanmateix, un estudi realitzat entre el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i la Universitat de Lleida indica que el canvi climàtic podria no tenir un efecte negatiu en la producció mitjana de bolets a llarg termini. Segons els resultats obtinguts, la temporada de bolets es podria allargar, com a conseqüència de que no hi haurà una reducció significativa de la pluja de principi de temporada, és a dir, la de finals d'estiu, combinat amb temperatures més càlides cap al final de la tardor i començaments de l'hivern. A més de la seva importància ecològica, els bolets silvestres tenen una importància socioeconòmica molt destacable a la conca mediterrània. De fet, el valor econòmic que es deriva de l'activitat boletaire en alguns boscos mediterranis fins i tot pot superar el valor que s'obté de boscos que estan dedicats solament a la producció de fusta. Per tot això, anys com el que tanquem no són bons ni pels boletaires ni per a tot el que es mou al voltant d'aquest món. No sé si la mala temporada s'ha degut o no al canvi climàtic. El que és evident és que ha plogut poc i els bolets necessiten aigua i humitat. Esperem que els autors d'aquest estudi que hem esmentat l'encertin i el canvi climàtic no afecti els bolets.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'actualitat.
La JARC ha contribuït a definir les peticions que COAC, organització estatal a la qual pertany, ha traslladat a la ministra d'Agricultura, Isabel García Tejerina, conjuntament amb altres entitats representatives del sector de la fruita de l'Estat espanyol, com la SAGE, la UPA i Cooperatives Agroalimentàries d'Espanya. En aquest sentit, totes elles han reclamat solucions urgents per assegurar la viabilitat de les explotacions i possibilitar que els agricultors afrontin la propera campanya. En concret, han sol·licitat mesures de caràcter financer i fiscal, com la reducció a zero dels mòduls per la fruita dolça en el càlcul de la renda del 2017 i aplicar la partida de despeses de difícil justificació del 5% al 10% per als que opten per l'estimació directa simplificada. Ajudes i moratòries per als préstecs concrets i l'establiment de línies de finançament bonificades i crèdits tous per afrontar la futura campanya, la condonació de les quotes a la Seguretat Social, la condonació de l'IBI i la recuperació de la màxima percentatge de subvenció estatal per contractar l'assegurança de la fruita. Després de diversos anys en els quals els preus en origen a les zones de producció han estat baixos o molt baixos, provocant la reducció dels ingressos i l'abandonament d'explotacions, la situació actual és complicada i les perspectives per afrontar la futura campanya són molt negatives per falta de liquiditat. A això cal sumar l'increment constant dels costos de producció, l'estancament del consum, el col·lapse del mercat europeu amb el veto rus, les pràctiques comercials abusives de la distribució o les dificultats generals o generades per la sequera i la falta d'accés a l'aigua. El sector és conscient de que es tracta d'un problema estructural que ha de ser abordat en profunditat i en aquest sentit s'ha traslladat al Ministeri un clar reconeixement pels treballs que s'estan fent per avançar en la solució dels problemes a mig i llarg termini a través d'un pla estratègic. Malgrat tot, les esmentades organitzacions consideren que, a més d'actuacions estructurals, cal endegar una sèrie de mesures d'aplicació immediata perquè els fruticultors puguin arribar a utilitzar les establertes a mig i llarg termini i no es vegin obligats a abandonar la seva activitat. Per la seva part, Unió de Pagesos ha proposat a la ministra dur a terme un pla d'arrencada a la plantació com a mesura eficaç per combatre la situació de crisi de la fruita dolça, que permetria el conreu d'altres produccions i no implicaria augmentar el pressupost del sector per part de les administracions. D'altra banda, el Departament d'Agricultura ha constituït la Comissió Tècnica de Seguiment del Pla de Prevenció i Mitigació dels Danys Produïts pel Porc Senglar a Osona. La creació d'aquesta comissió és una de les accions d'un pla pilot que té com a objectiu reduir els danys que les poblacions de senglar produeixen a la comarca. A Osona s'han identificat els principals problemes que genera el porc senglar en un àmbit geogràfic on els danys se situen a la plana agrícola i a certs trams de la xarxa, principalment les carreteres. El pla amplia els límits als matisos forestals que envolten la comarca i que constitueixen el nucli de la població de senglars per ser on aquests es troben les condicions ambientals adequades per al seu creixement. Aquest pla s'aplicarà a una superfície de 187.000 hectàrees i inclou els municipis de la zona nord-est de la comarca, que són els que presenten més densitats de senglar, així com alguns municipis del Ripollès, la Selva, la Garrotxa i el Vallès Oriental.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
L'entrevista.
En aquest apartat de l'entrevista parlarem, per acabar l'any, del sector del vaquí de carn. I ho farem amb el gerent de Soprovac Catalunya, Josep Ramon Argilés. Bon dia, senyor Argilés.
Hola, molt bon dia.
Recentment han celebrat una jornada per parlar d'exportacions. Com estan anant aquestes des del port de Tarragona i són molt exigents els requisits que calen?
Miri, la jornada va anar molt bé. Vam tenir una gran assistència de públic, tant d'exportadors com de ramaders. I aquest any la sort que tenim és que hem obert un país nou, que és Turquia. Mm-hmm. Aleshores, estem molt contents dels resultats que estem tenint en quant a les exportacions cap a Turquia, igual que estem mantenint i hem incrementat en algun altre país àrab les exportacions des del port de Tarragona.
Li deia que sí, els requisits que calen són molt exigents.
Ah, els requisits, sí. Normalment, tots aquests països, degut a que hi ha una malaltia a nivell europeu, que és la llengua blava, que no afecta a les persones, sí que ens fan fer uns controls exhaustius del bestiar, amb unes analítiques. Per sort, a Catalunya i a Espanya doncs no hem tingut cap cas positiu amb el tema de les exportacions.
Uh-huh. Parlava de Turquia, s'està obrint altres països. Sé que s'ha mirat també el tema d'Egipte. Es parla també de la Xina, tot i que és diferent. Quins nous mercats es poden obrir en breu o més aviat
possible? En breu tenim previst obrir Aràbia Saudí i altres països àrabs. La sort que tenim és que nosaltres tenim una cabana ramadera, com us deia, molt sanejada, amb cap problema sanitari, i això ens permet que tinguem una porta d'accés a tots aquests països que ho valoren molt positivament. Altres països que són competència nostra, com ara França, han tingut molts casos de tema de llengua blava. Aleshores, han tancat els mercats que abans compraven en aquest país. Uh-huh. Això ens ha donat ales per poder doncs, exportar cap a aquests països.
Uh-huh. Com acabem el 2017 a aquest sector? Quina valoració fa d'aquest any? I també, o sigui, pel sector, però també el tema del consum a nivell intern, que cal, sempre parlem, no?, que cal fer alguna cosa per activar-lo, no?
Sí. Miri, la valoració que fem nosaltres des del sector per aquest any 2017 és una valoració positiva. Per què dic positiva? Doncs molt senzilla raó. Perquè hem aconseguit doncs, exportar el màxim d'animals hem pogut al llarg de tots aquests anys. Un exemple és l'increment de les exportacions cap a Egipte. A Egipte hem crescut gairebé un 400% les exportacions. A nivell de Turquia, com us deia, s'han exportat aproximadament menys de 3 mesos 20.000 animals. D'exportacions a nivell del port de Tarragona, hem arribat ja als 100 vaixells, i encara no s'ha tancat l'any, amb més de 100.000 animals exportats. Una altra cosa que també és molt important és amb el tema del consum. El tema del consum a nivell de Catalunya, doncs seguim amb el nivell que teníem l'any passat. No s'ha incrementat, però tampoc ha disminuït, que també és una cosa positiva. El que sí que ens interessaria és que cada vegada es consumís més carn de vedella, perquè és una carn segura i una carn que és molt, molt, molt adient pels nens i per les persones grans, com per tota la societat.
I no caldria fer alguna campanya de promoció?
S'està previst fer una campanya de promoció a través de la interprofessional, Vestrovacuno. Aleshores, començarem l'any que ve a fer campanyes de difusió a nivell de mitjans televisius, de radiofònics, i a més, farem conferències i cursos de formació perquè sàpiguen les propietats que tenen la carn de vedella a tot l'àmbit sanitari. Amb la qual cosa serà una cosa positiva també pel sector, perquè fins ara es deia la carn rosada, no és carn vermella, sinó que és carn rosada, la carn de vedella, doncs negativa per la població, degut a que va sortir un informe desfavorable per part de l'OMS amb el tema de les carns vermelles, cosa que no és així, perquè nosaltres no produïm carn vermella, produïm carn rosada, i és saludable per les persones.
Ha parlat de que aquest 2017 ha estat un any positiu, en tots els aspectes, l'exportació, el consum. Com es presenta el 2018?
Bueno, el 2018 esperem que sigui millor que el 2017 encara, perquè com que tenim aquests mercats oberts i intentarem doncs, mantenir-los i obrir mercats nous, esperem que el mercat doncs, sigui millor el 2018. Tant de bo fos com aquest 2017, ja ens donaríem per contents. De tot... I esperem doncs, això, que la gent pugui consumir més carn també de cara al 2018 amb la campanya de promoció que farem.
Doncs agraïm a Josep Ramon Argilés que ens hagi tornat a parlar del sector del boví de carn i aprofitem per desitjar-li a ell i als membres de l'associació un bon i feliç any nou.
Doncs moltíssimes gràcies, igualment per vostè i per tots els seus companys i tots els oients.
Et veig tranquil. Es nota que ets client de Grocaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. Agrocaixa, impulsa el sector agrari.
El plat.
Per acabar el 2017, de les receptes que elabora el Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, hem volgut oferir un plat diferent dels que hem donat altres temporades en aquesta època de l'any. Què tenim avui, Joan?
Doncs mira, Isidre, avui us porto uns macarrons amb bròquil.
I quins ingredients necessitarem per elaborar-los?
Doncs agafeu bolígraf i llibreta i preneu una nota. Per a 4 persones caldran 300 grams de macarrons, un bròquil, un pebrot vermell petit, 4 grans d'all, 2 cullerades soperes de pinyons, 4 cullerades soperes de formatge cremós, 2 cullerades soperes d'oli d'oliva, sal i pebre.
Ja tenim els ingredients. I ara com prepararem aquests macarrons?
Doncs en primer lloc es talla el bròquil net a brots petits. Seguidament es talla el pebrot net a tires petites. Es fan coure els macarrons en aigua bullent i salada i 5 minuts abans d'acabar la cocció s'hi afegeix el bròquil. Se salten el pebrot amb els alls picats i els pinyons fins que agafin el color. Quan la pasta és cuita, s'escorre i es barreja amb el pebrot, el formatge, la sal i el pebre. I ja està, ja es pot servir al moment. Fins aquí la nostra recepta d'avui.
Bon profit.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El producte.
Des de la direcció del mercat del peix de Mercabarna, ens informen aquesta darrera setmana de l'any d'un producte en concret. Estem parlant del llobarro. Cal dir que és una espècie pròpia de la mar Mediterrània i de l'oceà Atlàntic, que va des de les costes africanes fins a Noruega. A més, és un peix molt apreciat pel seu valor a la cuina i també a la pesca esportiva. Estem parlant d'un peix que té el cos allargat, que mesura entre 10 i 100 centímetres de longitud, i en l'angle superior de l'aleta té dues espines que són curtes. El color varia, ja que va des del gris fosc del dors fins al blanc de la part ventral, encara que l'aigua se'l veu d'un color platejat brillant. El llobarro és, juntament amb el bacallà, el llucet, la perca i la ratlla, un dels peixos blancs que són més magres, atès que tot just aporta 1,3 grams de greix per cada 100 grams de carn. Això s'uneix al seu elevat contingut en proteïnes d'un alt valor biològic enfront de la majoria de peixos, així com de vitamines i minerals. Per aquest motiu, es considera que és un aliment molt nutritiu que, si es cuina d'una manera senzilla, pot formar part habitual de les dietes hipocalòriques. La seva carn suposa una aportació interessant de potassi, fòsfor i ferro, i moderat de sodi i magnesi, comparat amb la resta de peixos frescos. Entre les vitamines, mereixen menció especial les del grup B, ja que el seu contingut en el llobarro és superior respecte a altres peixos. La seva criança està estesa en molts països mediterranis. Els centres de reproducció o piscifactories produeixen ous i larves a partir d'individus reproductors en condicions molt controlades. Cada femella pot arribar a posar fins a 250.000 ous per quilo de pes. Les instal·lacions d'engreix es componen de gàbies flotants al mar, tancs de formigó o estanys de terra. En totes elles s'alimenta els jubarros amb pinços fabricats a partir de farines i oli de peix. La seva talla comercial abasta des dels 180 grams fins a més de 1.500 grams, moment en el qual ja es pot comercialitzar. Per últim, direm d'aquest peix que gastronòmicament és molt versàtil i a l'hora de cuinar-lo accepta moltes formes de fer-lo. Majoritàriament és molt agraït si el fem al forn, a la brasa, fregit, a la sal, empanat o de qualsevol iniciativa culinària que podem tenir per fer-lo un plat que sigui suculent, ja que accepta una gran diversitat de guarnicions.
Del camp a taula.
Hem parlat del peix i ara, com sempre, ho farem d'una fruita o una hortalissa. Per això donem la informació del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna. Avui ho farem del raïm, que demà utilitzaran milions de persones per acomiadar l'any. A Europa, el raïm es conrea des de temps prehistòrics, tal com ho demostren les llavors que s'han trobat en jaciments arqueològics de l'edat de bronze a Suïssa i Itàlia. Els botànics situen l'origen del raïm, conreat a Europa, a la regió asiàtica del Mar Caspi, des d'on les llavors es van dispersar cap a l'oest per tota la conca mediterrània. Avui en dia, la vinya es conrea a les regions càlides de tot el món, sent els majors productors Austràlia, Sud-àfrica, els països d'Europa com Espanya, Itàlia, França, Portugal, Turquia i Grècia, i al continent americà trobem les millors vinyes a Califòrnia, Xile i Argentina. Si parlem de varietats de raïm, existeixen moltíssimes, amb grans diferències entre si, en forma, mida, tonalitat dels fruits, productivitat i qualitat. Totes elles s'han classificat tradicionalment segons la destinació final, o per vinificació o per a consum a taula. Les varietats europees es consideren superiors a les nord-americanes per elaborar els vins de taula, com fruits de postres i de taula, i per elaborar passes, mentre que les últimes es prefereixen per obtenir sucs i gelats. La composició del raïm varia segons es tracti de raïms blancs o negres. En totes dues varietats destaquen dos tipus de nutrients: els sucres, principalment glucosa i fructosa, i les vitamines, que són l'àcid fòlic i vitamina B6. Aquesta darrera, en una quantitat que només es veu superada per les fruites dessecades i les fruites tropicals com l'alvocat, el plàtan, la xirimoia, la guaiaba i el mànec. La seva riquesa en sucres converteix el raïm en una de les fruites que són més calòriques. Les diferències nutritives i energètiques entre els raïms frescos i les panses són notables, ja que aquestes últimes constitueixen un aliment molt energètic i la seva aportació calòrica és aproximadament 4 vegades superior a la del raïm fresc. Els raïms han de ser massissos i els fruits ferms, amb la pell llisa i la grandària uniforme. En comprar-los, s'ha agitat el raïm suaument, els grans hauran de romandre al seu lloc i, si cau algun, voldrà dir que està massa madur. Si voleu que a casa durin més, es conserven bé en bosses de paper i penjades cap avall, perquè els grans se separin els uns dels altres i no es toquin entre si, tot i que a la nevera es poden conservar fins a uns 15 dies. Recordeu que el raïm s'ha de treure de la nevera una hora abans de consumir-lo, perquè mantingui tot el seu sabor i aromes. I fins aquí la secció setmanal del producte.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
L'agenda.
El Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura de la Generalitat ha informat d'alguns dels cursos de formació que comencen al gener del 2018. Així, del 8 al 26 de gener, l'Escola Agrària del Pirineu organitza un curs a distància de pastures i pasturatge. Del 15 de gener al 5 de febrer, l'Escola Agrària de Tàrrega realitza un curs de 25 hores de durada de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. I, per últim, aquest mateix darrer curs es du a terme del 22 de gener al 18 de febrer a l'Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners.
Del camp a taula. Les fires.
Del 2 al 5 de gener del 2018 es realitza a Sant Cugat del Vallès la Fira de Reis, que també es du a terme a Igualada, en aquest cas, el 6 de gener. El dia 14 se celebra a Vilanova del Camí la Fira del Camí Ral, un certamen consolidat i que s'inclou en el marc de la Festa Major d'Hivern de Sant Hilari. I del 19 al 21 de gener es fa la Fira de les Garrigues, Fira de l'Oli de Qualitat Verge Extra a les Borges Blanques, que serà inaugurada aquest any per l'escriptora i periodista Pilar Rahola, el divendres al matí, mentre que la cloenda anirà a càrrec de l'exdiputada garriguenca al Parlament de Catalunya, Rabona Barrufet, segons ha anunciat l'alcalde burgenc i president del patronat de la Fira de les Garrigues, Enric Mir. Finalitzem del camp a taula amb la cançó You Can Hardly Love, del polifacètic britànic Phil Collins. Tornem la setmana vinent amb moltes més informacions i entrevistes aquí a Ràdio Estel. I abans de donar pas a la música, voldria aprofitar per desitjar als nostres oients i anunciants un feliç 2018, que espero que sigui molt millor en tots els aspectes que l'any que deixem.